a COPE Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Què tal, com estàs? Soc el Ricard Álvarez i ja saps, comencem des de Lleida. Avui és dijous 5 de desembre. Segur que aquest matí, si has anat a treballar, t'hauràs notat la ciutat una mica més calmada. Doncs és que la majoria de centres educatius s'han agafat aquest dia com a dia de lliure disposició. Per què? Doncs és que demà és festa. Demà sí que és festa. Després dissabte i diumenge, que aquest any cau amb diumenge el segon festiu d'aquests ponts del mes de desembre. Un mes de desembre que, ja saps, és el mes per excel·lència de Nadal, però també és el mes en el que acabem l'any i en el que, quan acabes l'any, què fas? Nous propòsits per l'any nou. Escolta, deixar certs hàbits, deixar de fumar, per exemple, apuntar-se al gimnàs, baixar de pes, estudiar. Bueno, són cosetes d'aquestes que ens posem, que moltes vegades no planifiquem bé i les acabem abandonant. Però jo avui et presentaré una persona que, mira, per l'any vinent s'ha posat com a deure córrer entre 6.000 i 7.000 quilòmetres. Com et quedes? Així és, eh? T'estic parlant del corredor lleidatà d'ultrafons, Miquel Soler. Miquel, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia.
Clar, és que dit així de cop, 6.000 o 7.000 quilòmetres en un any, déu-n'hi-do, eh? Són xifres d'aquelles de que no estan a l'abast de gaires persones, eh?
Sí, sí, ja ho he fet algun cop, ja, això. I, bueno, és dur perquè, clar, durant un any passen moltíssimes coses.
Clar.
Però, bueno, la roba que ho fem s'ho mereix.
Estem parlant de córrer entre 15 i 20 quilòmetres diaris, eh? Això, si un dia no pots, l'altre dia se n'ha de fer més.
Sí, exactament. Vull dir, altra vegada també passa, per exemple, la primera etapa, doncs són 54 quilòmetres. Algun dia, potser, en sortirà 5 per malaltia o el que sigui,
clar,
i algun demà, doncs, n'hauré de fer 40 i córrer matí i tarda.
Miquel, sí. Escolta, anem a buscar el rerefons de tot plegat.
Sí.
Aquest projecte, que, com bé dius, arrencarà el proper 4 de gener, el que pretens és, durant tot un any, córrer cada dia per visibilitzar les malalties mentals. Per què has triat aquest escenari?
Bueno, jo fa 27 anys que treballo a la clínica Mentalia i pues, he vist pues, el drama de que es posa tindre una malaltia mental, més que res per lo que s'amaga aquestes malalties, per lo que pateixen, i llavors pues, vaig decidir córrer tot un any per aquestes malalties i cada mes llavors faríem una malaltia diferent.
Uh-huh.
El primer mes seria dedicada a l'Alzheimer, el gener, ja que també el meu sogre, Quil Calleja, va morir fa 3 anys, es va morir a casa després de 8 anys de patir Alzheimer.
Déu-n'hi-do.
Llavors la segona seria per depressió i cada mes dedicat a una malaltia diferent. Tenim el suport també de la, a part de la meva clínica, Mentalia, que el primer dia que ho farem, durant el primer quilòmetre, correran alguns pacients de la clínica amb mi a la sortida.
Molt bé.
I després m'acompanyaran els del meu club, el Club de Llunat, fins a la sortida de Lleida, i llavors jo ja continuaré fins a les Avellanes, o me rebrà l'alcaldessa de les Avellanes, la Lídia Verd.
Déu-n'hi-do. Cap a les Avellanes, que no... El podries haver fet al revés, de les Avellanes a Lleida, que potser el desnivell és més favorable, però déu-n'hi-do.
Sí, bueno, com que és que a Lleida ja farem d'altres etapes, que com col·laborem amb els Amics de la Seu Vella, doncs la primera i última etapa de cada mes acabarà anant a la Seu Vella.
Ah, molt bé.
Els Amics de la Seu Vella també col·laboren en el projecte. Llavors, la primera etapa vam decidir doncs, que fos una cosa doncs, més com una mica més aromàtica, el monestir de les Avellanes també ho és, però llavors doncs, vam decidir, com que ens han de rebre l'Ajuntament, d'allargar-ho fins des de l'Ajuntament de les Avellanes.
Molt bé. Ara que parles de dates especials, ara ens cau molt lluny, perquè tot just ho acabem de fer, però el darrer cap de setmana d'octubre, ja sabeu que és el dia de la Seu Vella, i allí també t'has guardat una data especial, per l'octubre del 2025.
Exacte, allí farem una etapa, doncs, seran 30-40 quilòmetres alrededor de la Seu Vella, aquell dia. Una vegada ja vaig fer 100 quilòmetres corrent alrededor de la Seu Vella, perquè la Seu Vella fos declarada Patrimoni de la Humanitat.
Sí, de moment és un tema que està més tan baia, però bueno, tot ajuda.
Sí,
ja.
I tant.
Miquel Soler, escolta, tu a nivell personal, a part de la teva faceta laboral, ets una persona que està considerat un ultrafondista. Això vol dir que ets una persona que està especialitzada en curses de llarga distància,
Sí, exacte. Jo, bueno, he guanyat algunes curses de 100 quilòmetres, vaig guanyar els 100 quilòmetres de Perpinyà, dos vegades els 100 quilòmetres de Calella, els 50 quilòmetres a València i, bueno, d'altres pòdiums. I llavors també he fet 138 maratons de, bueno, de per aquí d'Espanya. I, bueno, de 100 quilòmetres, no, de 100 quilòmetres, a part de l'Espanya, com que n'hi ha poques, he anat a córrer a París, he anat a córrer a Groningen, a Holanda, el Campionat del Món, el Campionat d'Europa.
Escolta, i evidentment, a part de que físicament s'ha d'estar preparat, vull dir que això no val una persona que digui, va, jo vaig a córrer dos o tres dies i després ja m'hi poso, no, perquè encara prendrem mal. Mentalment, com s'aguanta una cursa de 100 quilòmetres? Perquè suposo que hi ha molts moments, des del quilòmetre zero fins al 100, en el que la ment ens comença a jugar males passades.
Sí, bueno, jo sempre, a partir del quilòmetre, sempre passava les curses que de 60 al 80 és el meu tram fatal. Així com a la marató em diuen que és el quilòmetre 30, doncs el quilòmetre 100, jo, del 60 al 80, són els moments que dius que falla aquí, que sí. Podria deixar de patir, que tal, però quan te trobes al 80, llavors dius, hosti, encara que sigui caminant o com sigui, però hi ha un límit de temps, veure, no pot allí caminar com si nada, perquè hi ha un límit, evidentment, de temps. Però vull dir, ja penses, ara ho acabo, sigui com sigui, quan arribes al 80. Però si entre 80, moltes vegades he pensat a abandonar allí i deixar-ho. Costa remuntar aquell moment.
Miquel, durant aquest 2025, com bé dèiem, tu faràs, bueno, córrer cada dia. Igual un dia només es pot un quilòmetre i l'altre dia se'n poden 25. Això ja ho veurem. Com ho controlaràs i com ho compartiràs, això, amb la gent?
Això ho fem igual que quan vaig fer les 100 maratons en un any, pues, amb un crono que fotografarem cada dia, que anirà amb un GPS i, a part, tindrem una agenda on allí jo cada dia apuntaré, pues, la temperatura que ha sortit, que ha arribat, el temps que feia, si avui m'he trobat bé, si ha passat alguna incidència, pues, mira, avui he sortit del treball i tinc que sortir més tard. Vull dir, incidència com un dietari, dia a dia, de lo que anirà passant durant tot aquest any.
I això ho publicaràs?
Bueno, l'altre tinc a casa guardat, el dietari, vull dir, no ho vaig publicar...
No, vull dir si amb xarxes socials...
Ah, sí, la xarxa social de Mentalia, de Moda Clínica, i la xarxa social també del Trudellonati, del meu club.
No, ho dic perquè si la gent... escolta, t'ho dic perquè, clar, ara ho anunciem, i, vale, coneixem el Miquel Soler, però, clar, al març, a l'abril... Doncs és bo que ens puguem adreçar a algun lloc per saber que tu segueixes amb el teu projecte.
A part que després, quan hi ha unes etapes així més emblemàtiques, on hi faré alguna al Pirineu, com vaig fer l'altra vegada, pujant el Port de la Bonaigua i etapes per les comarques de les Garrigues, vull dir, també serà a nivell també de correu per Lleida. A part de quan surts de treballar, que ho he fet per al col·legi, que visco allí i per els camins d'aquells, també hi haurà etapes així importants, que llavors m'acompanya la meva dona en el cotxe, clar, perquè jo tinc un cotxe per la carretera, que cada 5 quilòmetres ha de parar i donar-me el veure.
Clar. Miquel, escolta, què és el que t'agradaria aconseguir després de fer tot aquest esforç el 2025? Què t'agradaria que passés?
Home, jo espero que les famílies que tenen els pacients ingressats a la clínica Mentalia, que els estem informant d'aquest projecte, tinguin una gran satisfacció de que vegin que es fa coses per ells, que no només és tindre's allí ingressats i ja està. Vull dir, que estem per ells, que ens importa, la gent que pateix aquestes malalties, que hi ha moltíssima gent que ho té i que no se sap, perquè no es vol dir. Clar. Jo també he patit depressió, tinc ara els parells malalts a les 9 i la 9, els dos ingressats des de fa poc.
Caram.
I tinc aquí, ja estem fent l'entrevista, tu ja ho saps, des de l'Arnau, aquí. I, claro, són moments que s'han de superar. I per això vull dir que hi ha gent que diu la dos tan alegre, tan contenta, i llavors resulta que tenen una profunda depressió, vull dir.
Sí.
Tenen aquestes enfermedats molt, molt relatiu, molt fort.
Bueno, estem realment rebent moltes informacions els darrers mesos, els darrers anys, del tema de les malalties mentals, però jo crec que encara és una desconeguda, la malaltia mental. Encara se n'ha de poder parlar més obertament i entendre-la, que és complicat, això.
Exacte, perquè tu tens un càncer, tens qualsevol cosa, dius, mira, vaja, però clar, és que això s'amaga.
Sí.
Llavors, que resulta que el problema per la família encara diu, l'angoixa aquella de dir que no se n'enterin aquí, que no se n'enterin allà, això encara és una angoixa, a més de l'enfermetat.
Clar. Miquel Soler és lleidatà, és corredor ultrafondista de llargues distàncies i inicia aquest proper 4 de gener del 2025 un repte que el durà durant tot l'any a córrer cada dia per les malalties mentals genèricament i després cada mes ho dedicarà a una concreta. Comences el mes de gener amb l'Alzheimer, comences el 4 de gener des de la clínica a la que treballes, Mentalia, des d'allí sortiràs.
Sí, exacte, fins a les Avellanes.
I escolta, cada final i inici de mes passaràs per la Seu Vella, eh? Amb què
tal? Acabarem a davant la Seu Vella, sí.
Molt bé.
Exactament.
Miquel, escolta, doncs mira, ja m'apunto de seguir parlant amb tu durant tot l'any vinent. A veure per quines,
exacte,
per quines
sí.
etapes vas i quins quilòmetres portes, eh?
Exacte, doncs molt bé, em sembla molt bé i estic molt agraït que m'heu ofert l'oportunitat de poder-ho explicar tot això. Moltes
Miquel,
gràcies, eh?
Gràcies per atendre'ns, molts ànims i enhorabona.
Gràcies.
Hi ha una cosa que sí que haurà de mirar el Miquel, perquè clar, si surts a córrer... Bueno, a veure, haurà de mirar per saber-ho, però si surts a córrer cada dia, has de mirar el temps. Clar, no és el mateix córrer amb vent, amb pluja, amb molta calor, perquè clar, 365 dies passarà per l'estiu també. S'ha de buscar el moment ideal, de cada dia, però hi ha dies que si el temps és molt advers, doncs ens ho podem estalviar. Ahir parlàvem amb el Armando Álvarez i avui, mira, el tornem a contactar perquè, clar, les prediccions es van afinant i hi ha unes alertes que jo crec que sí que ens n'hem de fer ressò. Armando Álvarez, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Clar, sobretot el tema del vent. El tema del vent sembla que sí, que en tindrem.
Perquè la gent ho pugui entendre. Hem passat molts dies d'estabilitat.
Molts.
Boires, darrere boires, i quan hi ha boires és estabilitat, és tranquil·litat, no hi ha canvi. I ara venen molts canvis, molt sobtats, dins de cada dia, a vegades, en tres dies, i justament coincideix amb aquest pont. I clar, justament,
mira,
quan
se fica
dinàmic el temps, que ara, molts canvis, és a dir, jo dic, és que n'hi ha sis canvis en tres dies, a veure com... I depèn del lloc on estés.
Clar,
una cosa és estar al Pirineu, estar a la cara nord, altra a la cara sud, i altra a la plana de Lleida, o els que vulguen anar a la platja, que tampoc... I clar, n'hi ha massa canvis de temps justament en els dies que...
Armando Álvarez, escolta, hi ha una cosa que sí que ja ens vas dir, que baixaran les temperatures. Això ja ho tenim clar. L'altra és el vent, i el vent sí que té certa perillositat.
S'ha d'anar matisant perquè pensaven que baixaria molt més del que baixaran. Però això és el que pensava jo. Potser la gent encara no s'havia fet la idea. Sí que baixen les temperatures, farà fred, però no arribarà a la qualificació d'onada de fred, ni res de l'altre món.
Bueno,
i, a més, el vent interromperà de que baixen les temperatures, sobretot fora del Pirineu. Bueno, anem per pas. Primer, demà n'hi ha un canvi al revés, és a dir, pugen les temperatures, en la qual aquí al Plana, és que jo probablement entre 15 i 20 graus, ja podria arribar a 18, 19 graus en alguna horeta. I a la matinada no serà la fresca, hem de dir que avui que hagi enfregat la glaçada.
Sí.
Hem arribat a menys d'un grau i arran de terra 2 sota 0. Avui han baixat molt, demà pujaran. La cota de neu, se preveu fins i tot molta pluja, no neu, a cotes fins i tot de més de 2.000 metres, perquè al pujar la temperatura pues, plourà a la cara nord del Pirineu o les vessants orientades a l'oest, i a l'est podia ploure i perdem un dia la cota de neu, se pot anar a 2.500 metres d'alçada demà divendres. Demà divendres el Pirineu encara estarà rúfol. Fins i tot, si pugen molt amunt, no es veurà res. N'hi haurà com boira, amb visibilitat de 100 metres, si la gent puja les carreteres a 2.000 metres.
Doncs
perquè estarà
ull a la carretera, ull.
Cuidado, sí, això de tenir molt ull. I després ve el dissabte.
A veure.
El dissabte, al matí, pot estar relativament tranquil·la on augmenten els núvols. Al Pirineu, estic parlant del Pirineu, perquè depèn de quina zona, Depèn del Pirineu, el Pirineu s'anirà ennuvolant i a partir de migdia, la segona meitat del dissabte, se desplomarà la cota de neu. Des de 2.000 a 1.000.
Caram.
1.000 o 900 metres. Ja podia nevar al final del diumenge, per exemple, a la ciutat de Viella. Les temperatures comencen a davallar i fora del Pirineu, prepirineu, i sobretot la meitat sud de Déu, una ventada brutal.
Val.
Brutal,
a qui anava?
De 70, 80, si se'n van a Tarragona, de 90, 90, 100. I a les cotes altes del Pirineu també ven molt fort. És a dir, és el dia del canvi, de menys a més dolent. I diumenge ja és el dia de ventada molt forta també a la meitat sud de Lleida i a Pirineu ja desplome de la cota de neu fins a totes les cotes.
Podria
baixar. I hi haurà dues maneres de nevar. La que cau del cel, evidentment, i la que el vent s'emporta. I aquesta és la nevada emportada pel vent, sí que afectaria molt a la cara sud del Pirineu, que potser no nevaria tant. No nevaria, però si s'emporta, tu veuràs nevar, i potser és el vent que s'emporta.
Armando, pot nevar la plana de Lleida?
No. La plana de Lleida i la meitat sud, fins i tot des del Pirineu, podria nevar a la serralada del Montsec, per exemple, que està a 1.400, 1.500 metres.
No, però a la ciutat no, eh?
No, ni a la plana. El problema que tenen a Lleida és que farà molt vent. Ja. Si fa molt vent, farà sol amb alguns núvols.
Ja.
I la sensació de fredor serà més baixa de la temperatura. No està previst, fins i tot pensaven que hauria gelades molt grans. Potser quan en calmi el vent de cara a dimarts, dimecres, podien tenir la primera gelada de l'any. Però no sembla que baixin molt més. Per al Pirineu, cotes mitjanes i altes, sí que baixarà molt, eh? El Pirineu, sota zero, diumenge, dimarts...
Estem al desembre, és que és normal que baixin
les temperatures. Hem d'anar a mirar, i sobretot, si, com és el primer cap de setmana que surta la gent molt cap al Pirineu, que s'enduguin les cadenes de neu, que les sàpiguen posar, que compren, si no, les de fundes. Jo ja he fet comprar a diverses persones que compren, almenys una de funda, i han de voltar el diumenge, sobretot, perquè la cota serà totes les cotes, i dependrà del gruix i de l'horari que...
Molt bé, doncs aquí queda aquest avís. Armando Álvarez Aracia.
Molts canvis i que consultin el temps contínuament.
Pues dimarts,
aquest cap de setmana.
Dimarts tornem a parlar, Armando. Una abraçada.
Bon cap de setmana a tothom. Adéu.
Bon cap de setmana. Bueno, és la... Són els canvis. Aviam, i que farà fred? Doncs clar, farà fred, estem al mes de desembre, és normal. El tema de les cadenes és veritat, eh? No val només comprar-les i les deixo al cotxe per si les necessito. Prova-ho amb un entorn de tranquil·litat, de aviam com es monte, a veure com s'obre la caixa, com es col·loquen a les rodes, què he de fer, perquè després, si la primera vegada toque que et quedes amb una carretera que està mig glaçada o amb neu, amb cotxes passant per tot arreu i has de muntar allí les cadenes, t'asseguro que és una molt mala experiència. Per tant, compra-les, però prova-ho abans. Anem directes cap a la notícia econòmica del dia. T'explico, és una bona notícia. Crec que les pimes de Lleida estan per sobre de la mitjana catalana en temes tan importants com la competitivitat i la rendibilitat. Ara, això sí, es queden enrere en productivitat. I tot això ho sabem per l'anuari que ha elaborat PIMEC. La indústria química, la de material de transport i la paperera són les que presenten valors més positius. Per tant, és una bona notícia.
Patrocinat per Global Lleida, l'àrea d'emprenedoria i empresa del Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida.
Una mica per sobre de les 12:38 minuts, parlem d'animals de companyia d'aquí 40 segons.
La tienda de camisas en Fraga, fabricantes desde 1949. La tienda de camisas, mucho más que camisas. Trajes, americanas, pantalones, complementos, abierto de lunes a sábado. 974-47-1438.
René Flor, som especialistes en espècies i productes naturals a proximitat, amb més de 100 anys al vostre costat. Recordeu que som al carrer Lluís Companys 32 i que també ens podeu trobar a www.especiesenlleida.com. El nostre telèfon és el 973-26-30-18 i el correu reneflor@reneflor.com.
René Flor us desitja bones festes i feliç any nou. Cope Lleida. I l'espai dels animals de companyia, que el tenim present cada setmana, els dijous, ho fem amb els amics d'Anadon Veterinaris, que ja saps que els trobes a internet, anadonvet.com, que també estan al carrer Segrià número 11, que estan esperant que els visitis, tenen una magnífica botiga amb tot el que et puguis imaginar pels teus animals de companyia, però tot el que et puguis imaginar de roba, de moda, de per dormir, però fins i tot tipus de menjar especial i també tema de medicaments i, a més, la clínica. I després tenen aquest telèfon que funciona sempre, el 973-266-388, 973-266-388, funciona sempre. I quan et dic que funciona sempre, sempre et poso d'exemple, per exemple, el dia de Nadal. Doncs mira, que ja estem al mes de desembre, per tant ja podem parlar ara ja del dia de Nadal amb més propietat. Et contestarà sempre una veterinària o un veterinari de guàrdia, ara això sí, que sigui una emergència, sisplau, eh? Imma Sabater, què tal?
Bon dia. Bon dia, Ricard.
Com estàs?
Molt bé.
La Imma Sabater ja sabeu que és infermera veterinària i terapeuta felina certificada i que ens acompanya tots els dijous, quasi bé tots els dijous ens acompanya des dels estudis. Algun dia, doncs, hi ha moltes operacions, l'hem de contactar via telèfon, però vaja, a la que pot, doncs la tenim aquí, eh? Imma Sabater, estem al mes de desembre.
Correcte.
Sorpresa, de què parlarem avui?
Avui porto un programa que es titula Pot menjar el meu gos el pinso del gat o pot menjar el meu gat el pinso del gos, com mira, vulgueu.
Doncs, home, segur que més d'una persona ha anat i ha dit: escolta, és més barat el del gat que el del gos, si li va bé el gat, doncs li va bé el gos. Segur.
Segur.
La resposta, suposo, la curta és que no.
La ràpida és que no.
Val, però anem a aprofundir.
No es recomana donar pinso de gat a un gos i viceversa. Però, clar, la gent, el que has dit tu, deu pensar, per quins motius? Clar. Si és igual pinso o llauna.
Si mengen el mateix.
Exacte. Doncs la primera cosa és pels requeriments nutricionals. Mm. Els gats, començant pels gats, necessiten nivells més alts de proteïnes i unes certes vitamines, com la taurina, que no es troben en quantitats suficients en el pinso per als gossos. També necessiten àcids grassos específics i una major quantitat d'uns certs aminoàcids, que el gos no. Ara, els gossos necessiten una dieta més equilibrada amb menys proteïnes que els gats i el seu pinso conté nutrients adaptats al seu metabolisme i necessitats.
Clar.
Una altra cosa que ens trobem, problemes digestius. El pinso per a gats pot ser massa ric i causar problemes digestius en gossos, com a diarrea i vòmits. El pinso per a gossos, en mancar de nutrients essencials per als gats, pot portar a deficiències nutricionals si s'usa a llarg termini. Clar, això que estic dient, si un dia...
Clar, clar.
Si un dia
però
en
si
específic...
Un dia és, si un dia, no dos.
Tenim un gos i tenim un gat i se m'ha acabat el pinso d'un i de l'altre i ha de sopar fins demà al dematí, li puc donar ara.
Millor això que el que tu has sopat a casa.
Ara, no és recomanable que ara un dia... Doncs vale. Després, per les
calentures... Per tornar a dir, un dia.
Un dia, només un dia.
Un dia.
Després, per calories i obesitat. El pinso per a gats és generalment més dens en calories, la qual cosa pot portar a l'obesitat en gossos i, bueno, si el consumeix regularment.
Clar.
Ara, he de dir també, el pinso del gat al gos li agrada molt més que el seu. Per això moltes vegades el gos es menja les caques del gat quan tenim gat i gos a casa. Per què? Perquè el gat, com és, el seu pinso necessita moltes més proteïnes que el del gat i més sal. Què vol dir això? Que està més bo.
Està més gustós.
Clar, està més bo. Més proteïnes, més bo. Clar. Llavors, el gos tasta el seu i prova el del gat i diu, ui, no.
Aquest este vas bo. Per fer el símil, el gat menja amb sal i el gos ja amb menys sal.
El seu cos
sal,
necessita menys. Més sodi.
Ja, ja.
Exacte. El seu pinso té més proteïnes, clar, per la qual és més gustós, i amb la sal l'acabem de...
Clar. Déu-n'hi-do.
Sí.
El que passa és que...
Perquè el gos és omnívor, com natres, i el gat és carnívor.
Uh-huh.
O sigui, per això el pinso del gos està més compensat, perquè té pues, més verdures, més... El del gat no. El
però potser entenc
80%
que si...
del pinso del gat o de la llauna pensada per a gat.
Clar.
És proteïna
però
animal.
Entenc que si un gos es menja el del gat li anirà pitjor perquè és molt més fort... I de seguida li anirà pitjor. I, en canvi, un gat, si es menja el del gos...
Li anirà fatal, perquè no té els nutrients que ell necessita.
Clar.
Per estar sa.
Però no immediat, potser.
Bueno, el gos tampoc.
Clar.
Immediat.
Bueno, clar, no, menjar amb excés de sal, a veure, un dia no passa res.
Clar, a veure, estem parlant d'un dia,
un dia,
Ricard.
No, no, recalco el tema del un dia. Un
Després, continuo amb la meva llista. Pel comportament i hàbits alimentaris. Els gats i els gossos tenen diferents hàbits alimentaris i preferències de sabó. Per lo mateix, pot causar problemes si intercanvien els pinsos, que és el que estava dient jo ara. És important proporcionar a cada mascota un aliment dissenyat específicament per a les seves necessitats nutricionals i assegurar-nos de la seva salut i benestar. Ara, la pregunta del milió. Val, entenc que el pinso o el menjar humit que ha de ser específica per a cada espècie, però jo li puc donar menjar natural? Clar. Llavors, si puc donar a tots la mateixa veritat, clar, nosaltres pensem, vale, doncs li dono menjar natural al gos i al gat que tinc a casa i ja està, i me trec de... Doncs la resposta ràpida torna a ser...
Que no.
No. Vol dir, Ricard.
No, per això deia que aquell exemple que deies tu al principi de, ui, m'he quedat sense menjar, bueno, doncs li dono... potser bueno. És preferible abans de que li donguis el que tu has sopat. El que has sopat tu com a persona, vull dir.
Clar. Encara que la idea d'alimentar a les teves mascotes amb menjar natural pot semblar atractiva, no és tant si entens que és important recordar que gossos i gats tenen diferents necessitats nutricionals. Clar. Sigui el que sigui, el format del menjar que li donis és igual que vingui amb un pinso, que vingui amb una llauna o que li donis tu. Les diferències claus són les proteïnes i els aminoàcids. Els gats, com he dit, són carnívors, necessiten un alt contingut de proteïnes i un aminoàcid essencial anomenat taurina, que no es troba en quantitats suficients a la dieta d'un gos. Ni tu la saps proporcionar clar, naturalment aquest... amb el menjar natural.
Després... No, perquè si ho feu, segurament te basaràs amb el que tu creus com a
com
persona.
Com humà, exacte. Clar. I després, els gossos també necessiten proteïnes, però en menor quantitat que els gats, i no requereixen taurina en la mateixa mesura que la necessita el gat. Després, greixos i vitamines. Els gats necessiten una quantitat específica de greixos i unes certes vitamines, com la vitamina A, que no poden sintetitzar a partir de precursors vegetals. Això el gat. Per això és carnívor totalment.
Clar.
I els gossos tenen una major flexibilitat en la seva dieta i poden sintetitzar algunes vitamines, com la que acabo de dir, a partir de precursors vegetals. Després, els carbohidrats. Els gats són carnívors obligats i obtenen la majoria de la seva energia de les proteïnes i els greixos. Els gossos són omnívors, com nosaltres, i poden digerir i utilitzar els carbohidrats de manera més eficient. Per aquestes raons, és millor consultar amb un professional veterinari per a dissenyar una dieta natural adequada a cadascun. Veterinari nutricionista.
Clar, clar.
Això assegura que tots dos rebin els nutrients que necessiten per a mantenir-se sans i feliços. Important, el que us he explicat avui ho he fet de manera genèrica per a gos i gat. Tingueu en compte que és la base de l'alimentació per cada espècie. Després estan les necessitats concretes de cadascun. Etat, raça, activitat, malalties... Jo avui he parlat del general. Clar, si a més de ser de l'espècie diferent tenim un gos i un gat i el gat és un cadell i el gos clar. Té 13 anys, encara això amb més motiu.
I ja no diguem si ja mengen especial per alguna patologia. Llavors ja...
Vaja, correcte.
Per tant, en plan emergència, cap problema entre cometes, però emergència, una menjada. Eh? Ja està, a partir d'aquí... Us n'aneu al carrer Segrià número 11, a Don Veterinaris, tenen una secció d'alimentació completíssima, d'alimentació normal i amb requeriments especials, que pot ser que el teu animal de companyia doncs, tingui algun requeriment per alguna patologia, i allí ho tens tot, carrer Segrià número 11. És així de fàcil. Molt bé, doncs, vinga, hem estrenat el mes de desembre ja parlant d'alimentació. Jo crec que en tornarem a parlar abans d'acabar l'any. Gràcies, Imma, bona setmana.
Gràcies.
¿Halo? ¿Soy el tipo directo de Línea Directa?
Perdona, pero tú no eres el tipo directo.
Oui, mon ami, él sí es el tipo directo de Moi también.
No entiendo nada.
Es que con el seguro de coche de Línea Directa podrás tener asistencia en viaje en España y en el extranjero. Y claro, he tenido que buscarme algo de ayuda.
Mientras atiendan en castellano.
Y tanch.
Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de coche sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Cepsa se transforma en Mueve. Gracias, energías fósiles. Pero es el momento de empezar a separarnos para impulsar un futuro con más energías sostenibles. Este futuro tiene futuro. Descubre nuestros proyectos en mueve.es.
Mueve.
Un motero nace para llegar antes a cualquier sitio. Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motero naces, pero mutuero te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Haz de mutuero. Condiciones en Mutua.es.
Papá, ¿qué significa fugaz?
Pues que dura muy poco.
Exacto, como los descuentos fugaces en juguetes de marcas estrella de Hipercor y El Corte Inglés.
Hasta el día 11, 20% de descuento directo en juguetes de las marcas Lego, Nenuco, Simba, Barbie, Party & Co.
Recuerda, 20% de descuento directo en juguetes de las mejores marcas de Hipercor y El Corte Inglés.
Aprovechalo, que es fugaz.
En tienda, web y app.
Baixant les escales de l'avió.
Cope Lleida.
Estàs informat.
Pensat el guionista Rafael Azcona. Va pensar que s'anava directe a l'hotel.
La veu que escoltes és la del Guillem Gisbert, és un artista que ens visitarà aviat, eh? De fet, el divendres 13 de desembre el tindràs a la Llotja a les 9 del vespre presentant doncs el que és la seva darrera proposta. Jo encara sóc dels que parlen d'àlbums discogràfics, eh? Del Ball a la Masurca, que és la seva primera proposta en solitari. Anem a descobrir qui és el Guillem. Guillem, què tal? Bon dia.
Què tal? Bon dia, com anem?
El Guillem Gisbert ens presenta doncs, el primer disc, la proposta personal, el seu primer disc. Però, Guillem, tu amb això de la música no és la teva primera experiència, per entendre'ns.
No, estic fent com una mena de barreja de primeres experiències, perquè és la primera experiència en solitari, però realment ja fa quantes vegades, ja fa uns quants anys que m'hi dedico.
Clar. Guillem, escolta, tu, inicialment de professió ets periodista i...
No, vaig estudiar-ho. No sé si de professió podríem dir-ho.
Bueno,
però, tinc el títol de la facultat.
Però si ho vas estudiar és perquè en principi t'agradava.
Precisament en el disc parlo una mica d'això, parlo dels impulsos que fan a una persona de 17-18 anys que tenia jo en aquell moment quan vaig prendre la decisió, doncs, entrar en una facultat o en una altra, i de les vocacions, i les absències de les vocacions, i com els joves arriben a un punt en el qual necessiten sentir aquesta crida que hem vingut al món per fer alguna cosa, i aquesta crida moltes vegades no arriba i no passa res, no? Vull dir que podem passar pel món sense tenir una vocació, que crec que és una mica el que em passa a mi, que, bueno, he anat fent, vaig estudiar periodisme sense tenir-ho clar, tot i que, evidentment, és un món que no em desagrada del tot, i després, però al final, vaig acabar de cantar amb melòdic, que ja em diràs tu, no té res a veure.
No, per això et anava a preguntar, clar, la música ja devia ser un tema molt present a la teva vida.
Però escolta, com a persona que n'escolta, com a persona que agafa la intimitat de la seva habitació una guitarra i toca una cançoneta, però sense cap mena d'ambició creativa o ambició, diguem-ne, personal, perquè em tinc la sensació, especialment cantant en català, que dedicar-se a la cançó, guanyar-se la vida així, és una cosa que és impossible de planejar. Els hi passa a, 3-4 persones de cada generació. Vull dir, no, és molt, 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 molt complicat, de manera que jo ni tan sols era un somni, un mit que tenia quan ningú mirava.
Guillem, tu has estat el vocalista i potser de les persones que més ha contribuït a les cançons de Manel des del 2007 al 2023, que és quan vau dir, escolta, parem, no ens separem, parem, respirem, agafem aire i ja veurem. I d'allí El 2024 ens va sorprendre doncs, amb Ballar la Masurca, que és aquesta, com deies, bé deies, és aquesta primera vegada, altra vegada, amb solitari. Com ha anat el enregistrar i crear aquest disc ara amb solitari?
Bé, això que et deia una mica al principi, és a dir, és una barreja estranya entre fer una cosa que tens per la mà, perquè ja has fet moltes vegades, però alhora, com que canvies absolutament la metodologia, tens una sensació de novetat, de descoberta i de vegades indefensió, no? Mm. Perquè, clar, jo he estat tota la vida... Per mi fer cançons vol dir fer cançons amb els meus tres companys de Manel,
clar.
I el fet de canviar la metodologia, doncs, mira, des del moment en el qual estàs escrivint la cançó i necessites tenir aquella seguretat de que la idea que has tingut és bona i seguir tirant del fil i creure en allò, això és molt diferent quan ho fa un individu sol que quan ho fa una banda, perquè una banda es dona molta força als membres, no? Vull dir, és hi ha una mena de força grupal allà, una energia grupal que t'ajuda molt. Per tant, des del moment aquest de la creació, després tota la part de la producció, de decidir quina és la presa bona, de decidir després, no sé, el disc, la portada del disc, després presentant un directe, tots són passos que els vas fent amb personatges nous i això vol dir també dinàmiques personals, el teu rol és diferent, has de prendre moltes més decisions. En fi, ha sigut tot, ja et dic, vull dir, molt aprenentatge, suposo, al final.
Amb la Matilde son últim a caminar, quan la pluja minva o afluixa la calda.
Justament havíem començat amb Un home realitzat, ara escoltem Waltzing Matilda. Escolta, que Guillem, amb aquest disc, tu has volgut explicar alguna història? Has volgut transmetre alguna cosa concreta?
No, jo en general, quan em poso a escriure discs, la veritat és que vaig cançó a cançó i cada cançó em surt una mica doncs del seu pare i de la seva mare. Vull dir, que parlen de temes diferents, crec, les cançons. Sí que hi ha alguns temes que després, quan te les mires de lluny, te n'adones que repeteixes, no, que són constants pel que sigui, per la teva època, en l'època que les escrivies i tal. Per exemple, hi ha aquesta cosa que et dic de la vocació.
Clar, sí, sí,
que,
sí.
Que, llavors, aquesta cançó que està sonant, per exemple, ara, Waltzing Matilda, que és una cançó més... Jo, quan l'estrenàvem, dèiem que era una cançó que era sobre l'amor que neix després de l'amor, perquè és una relació que s'ha acabat, però s'ha mantingut una amistat, s'ha mantingut una relació sòlida que va més enllà del foc artificial al principi i que possiblement té una naturalesa que perdurarà de manera més segura amb els anys, no? Llavors, bueno, això potser és una cosa que la canta més un senyor de 40 anys que un noi de 25.
Recordeu que el Guillem el tenim a Lleida el proper divendres 13 de desembre a les 9 del vespre a la Llotja. Guillem, escolta, l'has provat ja sobre l'escenari, el disc?
Sí, aquest ha estat, diguem-ne, aquest va ser com l'últim estadi de coses noves a fer. El vaig començar a rodar la primavera passada, he estat fent concerts aquest estiu, aquesta tardor, i ara ja el tenim amb diguem-ne, bona forma, oportuns quants teatres ja, i la veritat és que estic molt satisfet amb la feina, amb el disc, amb com ho anem fent tots plegats, a tothom que m'acompanya.
Què ens trobarem sobre l'escenari? Amb quina formació vens?
És un disc que, bàsicament, o sigui, és un concert que és la presentació del Ball a la Masurca, vaig amb tres músics més, amb una noia que es diu Glòria Morel, que és la bateria, després amb un noi de la Garrotxa que es diu Arnau Grabulosa, i amb un que va fer de productor d'algunes de les cançons, que porta, bàsicament, toca el baix, porta les programacions i alguna guitarra.
Guillem, estàs satisfet del disc?
Sí, un cop
l'has escoltat sencer, l'has portat ja en directe, estàs satisfet amb el resultat?
Sí, no, bueno, i ara, part, o sigui, haver-lo escoltat sencer i portat en directe, i ara hem passat uns quants mesos, i per tant gairebé ja me'l puc escoltar una mica de lluny.
Clar.
Perquè quan estàs allà ficat costa a vegades al final tenir criteri, i ara que, diguem-ne, encara fa poc que va sortir, però ja el tinc una mica a la distància, doncs sí, jo crec que és una bona feina.
És un Manel 2.0 o no?
No és un Manel 2.0, perquè no, el Manel és soc jo i tres persones més.
Clar.
que no participen en el procés creatiu d'aquestes cançons. Per tant, no, ha de ser la força Guillem Gisbert. No, Manel simplement és un episodi de la vida de la persona que signa aquestes cançons.
Doncs escolteu, insisteixo, i això ho dic sempre, la música, almenys un cop, l'heu de viure en directe, viure-la en directe, perquè la música es viu en directe, i el Guillem ens visita a Lleida divendres 13 de desembre, 9 del vespre, al Teatre de la Llotja. Allí és on el podrem veure sobre l'escenari, que és on es defensen bé doncs, tots els temes musicals, i jo crec que és on t'endús. No sé, per mi sempre hi ha un abans i un després de veure un artista en directe. Per mi és bàsica, com a mínim, veure una vegada un concert d'un artista. Així que, Guillem, escolta, gràcies per atendre'ns i sobretot per visitar Lleida i que vagi molt bé el concert.
Gràcies a vosaltres.
Doncs apa, que amb música ens plantarem a la una de la tarda. Soc el Ricard Álvarez. Recorda que demà és festiu, per tant, no tindrem programació des de Lleida. Tornarem dilluns a les 12:20, però ara et deixo amb el migdia de Cope Catalunya i Andorra i amb el José Miguel Cruz. Aprofita el cap de setmana llarg si pots. Una abraçada.